En clau de dona, amb Rita Valero. Desmuntant mites és com es diu el programa d'En clau de dona del dia d'avui. Doncs sí, coneixem els mites de l'amor romàntic, de les pel·lícules que ens han estat venent durant molt i molt de temps, en els quals l'assetjament era, no sé, vist com una manera de lligar o com una manera d'aconseguir el que la sigui la consigue, sense tenir en compte que potser l'altra persona no volia o potser per esgotament mental cedia, quan en realitat no es tracta d'això, l'amor. Ens han venut també moltes vegades que el fet de que facin una gran fita en un determinat moment, després de molts moments de situacions destructives i tòxiques, doncs que només en un sol dia, en un sol moment, es faci una gran fita, ja ho arregla tot. Ens han venut que les parelles han de tornar. Ens han venut tantes coses que no són encertades que, en realitat, com que ja n'hem parlat una miqueta de tot això, doncs avui me'n vaig a mites més antics, perquè, en veritat, d'on va sortir tot això de vendre'ns la moto a través dels mites? Doncs mira, t'ho explicaré a través de dos mites, un de la mitologia hebrea i un altre de la mitologia greco-romana, més greca que romana, perquè ja sabem que els romans van agafar la mitologia grega i només van canviar els noms, però bueno, doncs també van fer molta difusió d'aquestes històries. Començaré pel mite de Lilith. Segons la filosofia hebrea, Lilith va ser la primera dona. No va ser Eva, com s'és entès segons la Bíblia i el catolicisme, el cristianisme i tot això que ens ha arribat a nosaltres avui en dia, sinó que se suposa que Déu va crear del fang tant a Adam com a Lilith. Llavors eren iguals, perquè tots dos havien estat creats del fang. Llavors, què va passar? Doncs que Adam, en moltes ocasions, volia posicionar-se per davant de Lilith, i a Lilith doncs no li feia gràcia, perquè bueno, ella li deia: hem estat creats iguals, per tant, hem de ser iguals. Què va passar? Doncs que va arribar un punt que Lilith va estar fins al capdamunt i va decidir dir-li a Adam: o em respectes i em tractes com una igual o marxo del paradís. I, bueno, doncs fins i tot li va demanar ajut a Déu. Déu no li va donar aquest ajut i finalment doncs Lilith va acabar marxant del paradís. Clar, això per Déu va ser una gran ofensa i va enviar a dos àngels a buscar-la. Lilith se'n va anar lluny, 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 els gats la van acompanyar, bueno, se'n va anar al costat d'un riu, i fins allà van arribar els àngels i li van demanar que tornés al paradís, que Déu estava molt enfadat i que volia que tornés al paradís. I què va dir Lilith? Va dir: bueno, ja li heu dit a Déu que parli amb Adam perquè em respecti. I, bueno, doncs els àngels li van dir que no, i Lilith va dir: doncs no torno, aquí em quedo, prefereixo estar aquí desterrada, fora del paradís, i amb tot això, el que això comportava, que no pas quedar-me sotmesa a les ordres d'Adam, que no és capaç de respectar que som dos iguals. I, bueno, doncs aquí es va quedar Lilith. Al cap del temps, com que Adam estava molt sol, finalment doncs Déu va decidir, un dia mentre es dormia Adam, obrir-li la carn per un costat i treure-li una costella, i d'aquesta costella fer a Eva. Què passa? Que Eva ja no havia estat creada d'igual a igual, del fang, juntament amb Adam, sinó que Eva es considerava que havia estat extreta del propi Adam, era part d'Adam, per tant era com si li pertangués, que tampoc hauria de ser així, perquè ve que per exemple, els fills neixen de la panxa de la mare i no per això hi ha una pertinença de possessivitat de possessió, com si fos un objecte, no? Però, bueno, era vist una mica d'aquesta manera, com ens han vist moltes vegades a les dones, com si fóssim nenes, com si fóssim criatures que no érem capaces de madurar i de tenir, doncs, criteri propi. Doncs això és el que va passar amb aquesta història. Déu va crear Eva perquè li fes companyia a Adam, Adam supercontent, Eva se sentia inferior perquè primera havia estat creada en segon terme i, a més, havia estat creada d'Adam. Llavors, doncs, no eren iguals, no eren considerats iguals. A Eva se la va matxacar en aquest sentit i, bueno, i a sobre doncs, se la va culpar de tantes i tantes coses, no? com de menjar la primera poma, perquè, clar, Adam no tenia criteri, eh? Per si mateix. Eva va menjar la poma i va convèncer Adam perquè, vamos, Adam no tenia criteri propi. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, se'ns ha vist a les dones com aquests personatges manipuladors i perversos que corrompen els homes i, en fi, totes aquestes polaritats que no tenen cap sentit, no? Què va passar amb Lilith? Doncs a Lilith se li va crear molt mala fama perquè havia marxat del paradís. Se la va associar amb les bèsties i amb l'època més moderna doncs, com a mare de dimonis o de vampirs. També, fins i tot, podeu trobar escrits sobre que la mare dels vampirs és Lilith. Bueno, doncs aquesta és una mica la història. La dona empoderada, la dona que no es volia sotmetre, doncs és titllada de vampira, de dimoni, de bruixa o de manipuladora, en el cas d'Eva, o de, bueno, doncs del que sigui. Aquest és un dels mites que volíem desmuntar. La primera dona, segons la mitologia hebrea, no va ser Eva, sinó Lilith. Lilith és la considerada primera dona lliure que va marxar del paradís per defensar la seva llibertat, els seus drets, els seus principis. Eva, en canvi, doncs, va ser considerada la dona sotmesa i, a més, culpabilitzada de totes les desgràcies posteriors de la humanitat, no? Al igual que també es va fer amb el mite de Pandora, que se suposa que va ser la que va obrir una caixa que no havia d'obrir, d'on van sortir totes les desgràcies que envolten el planeta i dels éssers humans, no? Sempre tot això de les desgràcies i de més vinculades a, bueno, doncs, a la figura d'una dona. En aquest cas, també us he comentat que volia parlar-vos de dos mites, us n'he parlat d'uns quants més, però vaja, suposo que tot serveix per anar aprenent. I bueno, el mite que vull desenvolupar de manera més extensa és, a part del de Lilith, que t'he explicat breument i resumidament, doncs el següent mite que et vull explicar és el de Medusa. Medusa era, segons la mitologia grega, un monstre femení que convertia la gent en pedra mirant-los fixament. Algunes referències clàssiques la descriuen com una de les tres germanes gòrgones, Medusa, Esteno i Euríale. I ella era l'única mortal. Les altres dues germanes de Medusa eren immortals, però Medusa era mortal, podia morir. En la versió més coneguda del mite, Medusa era originalment una bonica dona humana, així com les seves germanes eren monstres, considerades monstres, doncs ella era bonica, era molt guapa i a més era en forma humana. Posidó se'n va enamorar, la va seduir, i seduir ho dic entre moltes cometes, en un temple dedicat a Atena. Atena és Atenea, eh? Posidó i Atena eren rivals des que varen competir pel patronatge d'Atenes. Val? Tots dos volien ser els patrons d'Atenes i els habitants de la ciutat varen preferir l'olivera d'Atena front a la font o als cavalls de Posidó i llavors doncs, Posidó es va enfadar i estava dolgut i amb l'orgull ferit. No? I llavors doncs, es diu que per això va anar a seduir a Medusa. Bueno, hi ha versions que ens parlen de Medusa com un monstre que va seduir a Posidó i per això va ser desterrada. Una altra versió és que era una protectora del temple d'Atena que per provocar va seduir a Posidó, volent demostrar que ella tenia major importància, bellesa, intel·ligència que la pròpia deessa, i per això Atena va respondre de manera iracunda, per l'osadia de la sacerdotessa, i el seu acte profà en el seu propi temple, pel que va ser desterrada, convertida en monstre, i a més, resulta que es va quedar embarassada de Posidó. Llavors, finalment, Atena la va enviar a que la matessin per donar punt i final a tot aquest desafiament. Però, bueno, totes aquestes versions i moltes més que són les que corren sobre el mite de Medusa inculpen directament a Medusa i pinten l'ira d'Atena, d'Atenea, com un desplegament de gelosia, de repressió desmesurada. I si tot això estés equivocat? Doncs mira, Rafael Prasa ens proposa una versió alternativa al seu canal de YouTube, El baúl de los conocimientos inútiles. I bueno, doncs, després d'escoltar-la m'ha semblat prou significativa per parlar-te avui d'ella. Primer t'explicaré una mica més en profunditat el mite de Medusa i així doncs, te'n vas fent a la idea. Medusa com a tal doncs, tenia els seus pares, que eren Forcis i Seto, però ella tenia una característica que la diferenciava de la resta de les gorgones. Les tres germanes eren anomenades les gorgones. I doncs, la diferència és aquesta que ja t'he dit, que Medusa era l'única mortal i la més vella de les seves germanes. La seva bellesa va ser tan gran que se'n parlava a tota Grècia. Tothom parlava tantíssim que Posidó doncs, se'n va interessar i en veure's tremendament atret per ella, doncs la va seduir, tornem-ho a posar entre cometes, al temple d'Atenea. Atenció amb això, perquè al llarg de la història s'han barallat diferents versions sobre si aquesta unió va ser unilateral o va ser consensuada. És a dir, va ser una seducció per part d'un, per part de l'altre, o va ser una violació. Però continuant amb el mite, les accions de Posidó van fer que la rivalitat entre Atena i ell creixessin encara més, ja que aquesta unió, violació, digue-li com vulguis, no només s'havia donat al temple de la pròpia Atena, un lloc sagrat, sinó que també Posidó va consumar l'acte amb una de les sacerdoteses més estimades i properes a la pròpia deessa. A veure, perquè et posis una mica en situació. Medusa era molt devota d'Atena, tan devota, que tot i que a Medusa hi havia un noi, un amic, que li agradava i que ell n'estava ben enamorat d'ella també, doncs va decidir dir-li que no volia tenir relacions amb ell perquè, per ser sacerdotessa d'Atena, havia de ser verge. I llavors doncs, no va tenir cap noviatge amb aquest noi que li agradava. A partir d'aquí, ens podem creure que després va seduir a Posidó o es va deixar seduir per Posidó? Si de qui estava enamorada no en va voler fer-hi res, perquè per ella era més important doncs, les seves creences i la deessa Atena. En fi, continuem. Segons aquest mite, tal com ens ha arribat, la ira d'Atena va ser tan gran que la seva reacció immediata va ser la de transformar Medusa, convertint-la en un ésser igual que les seves dues germanes, és a dir, monstre, en un monstre. Atena, en veure la preciosa cabellera de Medusa, també va decidir transformar-la, la va fer de serps i va desterrar Medusa a viure a les terres hiperbòries. De l'idili entre Posidó, l'idili per dir d'alguna manera, entre Posidó i Medusa va sorgir un embaràs no desitjat, per lo qual Atenea va demanar a Perseo que matés a Medusa. En la seva missió va haver d'utilitzar les sandàlies alades que Hermes li va donar, el casc d'invisibilitat que Hades li va donar i una espasa i un escut emmirallat que li va donar la pròpia Atena. Perseo va anar a visitar a les gralles, que eren tres ancianes velles que només tenien un ull, però aquest ull podia veure el futur i podia veure moltes coses. Doncs les van a visitar perquè li diguessin on es trobava la cova de les Gòrgones. Perseo va complir la seva missió, va esperar que Medusa es dormís i, volant amb les sandàlies, es va posicionar per sobre, sense mirar-la directament, només observant-la a través de l'escut emmirallat. I llavors, doncs, segons explica el mite, la seva mà estava guiada per Atenea i així va tallar-li el cap a Medusa. Del seu coll van sortir els seus fills Pegasus i el gegant Crisaor. I el cap de Medusa va ser per Atenea i la seva sang va ser guardada, ja que tenia propietats. De la seva vena esquerra sortia un verí mortal i del costat dret doncs, tenia característiques sanadores que s'utilitzaven per ressuscitar els mateixos morts. A grans trets, aquesta és la versió del mite de Medusa que tenim avui dia i que coneixem popularment. Però hi ha diferències amb les versions originals trobades arqueològicament, a més d'errors cronològics, d'errors de temps. Comencem. En teoria, des de la conversió de Medusa en la criatura que va acabar sent i el seu assassinat a mans de Perseu, van passar anys. Per tant, no seria lògic que ella continués embarassada dels fills de Posidó. A més, segons el poeta romà Ovidi, qui va detallar la seva transformació a través dels atuells trobats a les inscripcions dels temples al sud del que avui coneixem com a Turquia, i també de càntics i narracions que explicaven successos mítics i històries de l'antiga Grècia, on s'esmentava que l'accés carnal de Posidó no va ser consensuat i, a més, només s'esmenta el desterrament de Medusa, no el seu presumpte embaràs. Per tant, doncs, aquí ja tindríem alguna cosa que no quadra. Val? Per altra banda, els temples d'Apolo i Artemisa es van incloure a les imatges de Medusa i també era comú tenir la seva imatge a les cases i entrades de les ciutats. Per això no té gaire sentit. Si creiem el mite que coneixem, doncs, què fa la imatge d'una pecadora, menyspreada per l'Olimp, exiliada pels déus? Què fa la imatge d'aquest personatge allà? Una ex-sacerdotessa adúltera que suposadament és desterrada i condemnada a la vida lluny de la societat? Què fa la imatge d'ella a la ciutat i a les cases? Però de sobte és famosa i estimada fins al punt de que els mateixos déus volen la seva imatge als seus altars. Llavors, aquí hi ha coses que no quadren, novament. Segons el mite, Atena va ser qui va enviar Perseu a assassinar Medusa, perquè ella estava embarassada dels fills de Posidó. I aquests eren un ultratge directe a la deessa. Però en la pròpia mitologia trobem la història del rei Polidates, que estava enamorat de Danae, la mare de Perseu. I a Perseu això no li feia gràcia. No aprovava aquesta relació perquè considerava que el sobirà no tenia igual honor que la seva mare. I el sentiment era mutu, perquè per desfer-se del fill, el rei Polidates va ser qui li va demanar que aconseguís el cap de la Gorgona. Tornant a Medusa, que és el nostre personatge principal, clarament s'esmenta que la mort de Medusa està signada per l'ordre d'Atena. Però, si m'ho preguntes a mi, aquí hi ha una enganyifa. A més de les innombrables proves de l'existència de Medusa com un ésser gens menyspreat, sinó més aviat respectat i potser temut a l'imaginari grecorromà, on els escultors i pintors utilitzaven el cap de Medusa natural i màgic per protegir-se dels esperits malvats i la seva bellesa era inspiradora de mosaics que encara avui exhibeix el Museu Getty, i altres exemples incontables on apareix més com una musa que com un monstre. A mesura que anem investigant, hi ha més evidències arqueològiques i podem veure com Medusa es torna més que tot un símbol de poder i bellesa, Una musa, una criatura que imposa respecte, transcendeix a la humanitat i infon poder en la figura femenina. Però aquestes proves no estan en el mite, estan a les evidències arqueològiques. I per què? Bé, doncs a mesura que la història avança, podem veure com es va transformar el mite per a conveniències polítiques. Per exemple, per al Renaixement, aquest mite va donar pas a una temible estàtua de bronze de Porcellini, el 1554, que representa un Perseu triomfant sostenint el cap de Medusa en l'aire. La política estava en joc i li van demanar a Cellini que usés la narrativa heroica de Perseu, el fill de Zeus, que van enviar a matar Medusa com a manera de reflectir el poder de la família Medici sobre el poble florentí. Altres artistes van fer el mateix. El 598, Caravaggio va pintar el seu macabre escut cerimonial perquè ell també volia una peça que guanyés l'admiració dels Medici. La família Medici era una família doncs, molt ben posicionada, pagaven als artistes doncs, perquè fessin tot aquest tipus de coses. Pagaven els artistes, eren el que avui en dia s'entén com a mecenes, que precisament ve una mica doncs, d'aquest nom d'aquesta família. Així que, bé, doncs, també Caravaggio va retratar Medusa en el moment en el que va ser derrotada o assassinada, més ben dit, transferint-li el seu immens poder a l'espectador. Més endavant, a la Revolució Francesa i durant un temps, Medusa es va convertir més aviat en la força del canvi. Els rebels jacobins la van usar com un emblema de la llibertat francesa, transformant el símbol demoníac. Els romans, com Percy Bysshe Shelley, es van moure molt més enllà d'altres representacions del mateix segle XIX. El poeta estava tan inspirat per la seva visita a Uffizi que va decidir desfer-se del marc patriarcal que havia fet de Medusa un símbol d'horror i un cop es va treure aquesta mirada masculina, aterrida i denigrant, podem recuperar la gràcia i lluminositat de Medusa retratant-la com un ésser humà de nou. Shelley no va ser l'únic que va pensar que Medusa havia estat incompresa. El 1975, la teòrica Helen Sishu sosté que l'home va crear el monstruós llegat de Medusa a través de la por al desig per les dones, argumentant que si s'atrevien a mirar Medusa directament, veurien que no és mortífera, és bella i està rient. En documentar les seves pròpies experiències, Sishu va escriure que les dones poden desconstruir el biaix sexista, que considera el cos femení com una amenaça directa. Després de segles de silenci, les converses sobre la cultura de la violació van començar a restaurar la veu de Medusa. És fàcil veure per què el manifest de Shi Zhu va ressonar al llarg del món, doncs la història d'una dona poderosa, violada, satanitzada i degollada per una societat patriarcal no sembla tant un mite antic com una realitat moderna. La forma en què Medusa ha ressorgit en els cicles electorals recents també indica la ubiqüitat de la misogínia. Per exemple, Angela Merkel, Theresa May, Hillary Clinton són algunes de les que han rebut el tracte de Medusa darrerament. Superposen els seus trets en caps decapitats i sagnants. Fins i tot, per al 2015, va sortir una popular caricatura que mostrava Perseo Trump brandant el cap de la seva adversària electoral, Clinton Medusa. Ajuntant tot això, podem dir tres coses que estan en dubte sobre el mite. La primera és que en l'actualitat no es concreta si va ser una violació o no l'acte de Posidó en accedir carnalment a Medusa, però veient els avantpassats i els antecedents d'aquests personatges grecs, ens podem imaginar i fer molt a la idea que així va ser. La segona és que les dates, motius i intencions al voltant de la mort de Medusa no es coneixen del tot. I la tercera és que, com la majoria d'històries, mites culturals, etc., el mite de Medusa ha estat manipulat de diverses maneres, depenent dels interessos de les persones que ho estan explicant al llarg de tota la història. A més de ser una molt poderosa simbologia per a moviments de masses que advoquen per la injustícia o la revelació. Una qüestió digna de ressaltar dins aquest mite és que en cap moment, com ens passava també en el mite de Adam i Lilith, en cap moment es parla del càstig cap a l'home. En el cas d'Adam i Lilith no es parla de cap tipus de violació, simplement es parla de que ell sempre volia estar per sobre d'ella. En aquest cas sí que es parla d'una violació i, tot i així, en cap cas es parla de cap càstig cap a l'home, encara que entre la narració diu que Posidó va ser qui va seduir, fins i tot buscar un altre home, Perseo, que és ajudat per altres homes, Hermes, Hades, per poder posar remei a la falta comesa. I és que això també obre la porta a una altra pregunta. Va ser la transformació de Medusa realment un càstig? Perquè associem la pèrdua de la bellesa o la transformació a una criatura bella però temerosa com una cosa dolenta. I si això va ser una benedicció? Més aviat, davant la interpretació actual que pren la transformació del mite i dels càntics grecs antics, la història de Medusa pot ser narrada d'una altra manera i la seva transformació pot ser vista com una benedicció donada per la deessa Atena després de la violació de Posidó. Recordem que Medusa era la sacerdotessa favorita d'Atena i que quan Posidó la va violar, Medusa va anar a demanar-li ajuda a la deessa. És probable que la deessa, perquè ella mateixa es pogués protegir, li donés aquest poder de transformar els homes que la volguessin atacar en pedra? Cal recalcar que Medusa podia simplement no convertir en pedra les persones que veia directament. Però clar, si algú entra a casa teva per decapitar-te, doncs no crec que tu ho rebis amb molta cordialitat, com va ser el cas de Perseu. Per altra banda, els cants grecs atribueixen a Medusa la qualitat de protectora. De fet, això és el que el seu nom literalment significa. Medusa és protecció. I diversos d'aquests cants narren la història de dones fugint cap a les estances de Medusa per ser protegides per ella quan els hi estaven imposant una relació física i eren víctimes de violència o injustícia, i fins i tot quan eren rebutjades per la pròpia societat. Medusa i les seves estances van ser conegudes durant dècades i consagrats també en temples i històries com el lloc de les dones sense protecció. Definitivament podem concloure d'aquesta història que el mite de Medusa està envoltat d'infinites incongruències. Incongruències que potser donen pas per pensar en una altra realitat, cosa que ens agrada molt. I fins aquí el programa d'avui. Espero que t'hagi agradat. Ha estat un programa una miqueta més breu, però molt intens, amb moltíssima informació, i així te'l pots tornar a escoltar cada vegada que vulguis recordar aquestes noves perspectives que podem donar als mites tal com ens han arribat a nosaltres. I també investigar una mica, perquè moltes vegades només rascant una mica de la superfície podem entendre per què ens han arribat d'aquesta manera. De vegades per qüestions polítiques, socials, perquè interessava, perquè convenia. I, bueno, doncs, s'ho val, les històries s'ho valen, el poder-se contrastar, investigar i donar-los una nova perspectiva que, per què no, també podria ser certa. Moltes gràcies. Fins aviat. Noms de dona. Una petita mostra. Petjades noves en la història.